I un dimecres més ens acompanya Jaume Espina, disposat a explicar-nos a través de persones que tenen una història al darrere i que coneixen molt bé la ciutat, les seves pròpies històries. Jaume Espina, molt bon dia.
Estem aquí una altra vegada perquè, bueno, seguim amb les petites grans històries de Sant Cugat i que penso que, com hem dit sempre, la gent ha de conèixer el veritable Sant Cugat que existia abans, no? Avui comptem amb la presència del Gabriel i l'Eulàlia Castanyer, que són fills del Cavallo Petit.
Que són noms que, pels que som del poble tota la vida, ens sonen molt.
I a qui no li soni, jo suposo que per tal on està situat, si li diuen Cavallo Petit, segur que li entrarà. O sigui, la situació a Rius i Taulet, carretera de Rubí, davant de lo que era abans la benzinera, doncs era un lloc que, bueno, allí s'acabava el poble quasi pràcticament, i era un lloc conegut, i ho ha estat, i ho és. És un bar de referència a Sant Cugat.
I sobretot a la història, de referència històrica, podríem dir.
Podríem dir.
Molt bé, doncs anem a saludar els convidats, si et sembla.
Saludem-los. Gabriel, Eulàlia, bon dia, moltes gràcies per estar aquí.
Gràcies a vosaltres.
I podem començar fent una mica repàs a la història, no? Vosaltres veniu de Can Cavallo.
Sí.
Que és una masia que està a la plana de l'hospital, bueno, el que ara és la plana de l'hospital, que és l'hospital, i on encara hi ha la bodega de Cal Cavallo. D'allí el vostre pare és el petit, i per tant, en aquelles èpoques encara el de l'hereu era important,
es
tenia molt en compte, i en un determinat, ell treballa a Barcelona, crec, quan torna del servei militar. On treballa?
Al Zúric.
Al Zúric, a Barcelona.
Al bar de la plaça Catalunya.
Un altre emblemàtic, eh?
O sigui, sí. Va d'emblemàtic a emblemàtic,
sí,
eh?
Sí, sí.
Llavors, arriba un moment, es casa després o...?
Es casa i ell va viure aquí, amb la meva mare, aquí a la masia, aquí a la casa, diguem.
A la casa d'ella.
Del meu pare.
Del Cavallo.
Sí.
Perquè la teva mare era de Cal Liro.
De Cal Liro, sí, del carrer Major.
Del carrer Major. I que era sastre?
El meu avi era sastre, i també tenien...
Vinyes?
No, vinyes no. Tenien bodega i tenien xutxes.
Tenien un petit comerç, tots
els nens que sortien de Cal Esqueta anaven a Cal Liro a comprar coses.
Jo no me'n recordo, eh?
No
ho sé.
Jo diria que sí, eh?
O potser no anava a comprar xutxes.
O potser no anaves.
O anaves a buscar xufles.
Podria ser.
I xiclets, bazoca.
Bueno, són aquells llocs en els quals, vull dir, la gent... Hosti, vull dir, clar, és que llavors a les escoles no n'hi havien pas masses.
No.
Hi havia les noves escoles, que són
els col·legis
de Maragall ara.
Les escoles noves.
Que eren els...
Les nacionals.
I després hi havia la Lasqueta i ens sembla que no hi havia res.
El Massip. Perquè jo de petit anava al Massip.
Bueno, llavors, pum, de sobte, després de, suposo, rumiar-ho, el vostre pare s'instal·la a Santiago Rusiñol.
No, a Rius i Taulet.
Ai, perdó, Santiago Rusiñol, Rius i Taulet, i munta allí casa seva, i decideix posar una petita bodega a la part que dona
a la carretera.
No té prou èxit, perquè allà representa que s'acabava el poble, com hem dit abans, i no venien ni un litret de vi a cap ciutadà que anava ja a comprar. I, bueno, no, segueix tu, perquè jo
No, però tu ho explicaves abans.
Bueno, que... exacte, la pare i mare van decidir a través de... Com que hi havia la Unió allà al costat, i feien balls... Doncs a les mitges parts dels valls anaven els balladors, anaven allà a prendre el gotet de vi. I a partir de gotets de vi, doncs el pare va dir, vine, si no venem un litro, doncs mira, vendrem gotets.
Bueno, i va anar... De gota en gota, en lloc de dir litro en litro.
Va anar... Bueno, la... va ampliar el local, bueno, i d'aquesta manera va començar a créixer una miqueta el que és el...
Cavallo.
El cavallo petit.
El cavallo, que lògicament es diu cavallo petit, perquè venim de Can Cavallo, i ell era,
i ell
el, petit
era el petit
de
Can Cavallo.
Jo m'ho havia preguntat...
En aquells moments, eh?
M'ho havia preguntat moltes vegades... perquè era cavallo petit.
El petit.
El petit per sí. Qui era, no? Però el petit és perquè era el germà petit. Mm-hmm. Llavors, se els acudeix algo original, per lo que m'heu sí. explicat. Quina és la idea original que tenen?
A posar cervesa de barril, que és el que el meu germà ha dit, que li havia explicat al meu pare, d'un representant de Barcelona, perquè aquí no hi havia cerveseries de barril, diguem, hi havia la típica d'ampolla, però de barril no, i va decidir de posar un tirador de cervesa que anava amb gel, anava amb gel, perquè un serpentí, i posaven el gel allà, el gel. I els
les barres de gel que es compraven a la fàbrica de gel.
A la fàbrica de gel, i trencaven.
Que no hi és tampoc.
No hi és. Tampoc. I trencaven, bueno, com diu el meu germà, que ho expliqui ell més o menys, perquè ell ho sap més de com tancaven les botes de la cervesa, que eren de... perdó, que eren fusta. De fusta. Mm. I d'aquesta manera les trencaven, les posaven...
Sí, llavors no eren aquestes...
No, eren metàl·liques.
No. Eren de fusta.
No, eren de fusta i tant. Vull dir, anaven donant voltes com les botes de vi d'abans, però sí. Més petitones.
Llavors les punxaven...
I després les posaven allà. I després al meu pare se li va ocórrer pues, fer com tapes i el típic combinat de cal cavallo.
Això és el que ve després. Ah. O sigui, si l'acudeix, no, em refereixo a dir que si l'acudeix fer tapes,
sí.
És a dir, acompanyar la cervesa amb algo, i llavors s'inventa
el combinat.
El combinat. Que jo quan era jove hi anava. I el combinat consistia en què?
El combinat consistia en posar una cogombra d'oli, no de vinagre, amb uns barbareixos al costat, un bocaró, un seitó o bocaró, una d'això d'anxoves, amb un cantó una oliva, un musclo i a sobre tonyina i una salsa que la meva mare feia amb pebre vermell i pebre negre i vinagre, la remenaven i llavors
sota el suc feia una salsa. Sí, boníssima.
Sí.
Bueno, vull dir,
he dit el secret, cosa que la meva mare no volia dir-ho mai.
Exacte.
Bueno, però
és molt senzill, per això.
Ja no se, o si se n'entera, vull dir, ja no us ho tirarà amb cara.
No.
Llavors, arriba un moment que el cavallo és una... O sigui,
un boom.
És un boom, no?, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, munteu taules
al carrer.
Mm. Suposo que... No sé si amb permís o sense permís de l'Ajuntament s'han demanat.
No, amb permís. No, la Diputació.
Es
tenia que demanar permís, sí. Clar, perquè
però
era carretera.
Però la Diputació, perquè era la carretera, com que era de Diputació, perquè venia de Barcelona i anava fins a d'això, doncs tenia que demanar-se a la Diputació.
Li va demanar a la Diputació.
Cada taula, que es deien veladores,
sí.
Valien 25 pessetes cada una a l'any, a la Diputació de Barcelona.
Home, però com el combinat valia
3.
El combinat amb cervesa 3,25.
Amb un doble de cervesa 3 i mig.
3,50.
Sí, sí.
Quan ja estàs pensant, t'ho estàs rumiant,
no,
Jaume?
Estic intentant traduir
amb euros.
Amb euros. Avui et sortiria bastant més car, eh?
Sí. Home, sí. Això segur, però és que quan parlo de pessetes et fas un garbell al cap que no, al final no saps per on sortir-se, no? Llavors, fins quan... O sigui, què passa amb els pares? O sigui, arriba un moment que a quina edat desapareixen? Ho seguiu portant vosaltres?
Bueno, això dels combinats i totes les tapes que el meu pare feia quan tenia tants cambrers i tantes coses, el meu pare també es va inventar les plates on hi havia els combinats, va fer diferents colors, se li va fer diferents colors de tapes, les platetes.
Sí, sí, les platetes.
Perquè d'aquesta manera els cambrers sapiguessin el que hi havia dintre de les plates. On hi havia rosa, blava, lila, groga, i cada plateta hi havia o la tonyina, o l'oliva, o així, i després els cambrers sabien el que la persona, el client, havia pres. I així no podien marxar ningú sense dir és que no he demanat una cosa que d'això. I així el meu pare també va fer-se les copes, es va fer unes copes per fer el tipus de la copa de conyac amb una ratlla vermella, i es va fer, ells, bueno, li van fer fer unes copes perquè així sapigués la mesura exacta de lo que era posar un conyac.
Un conyac,
i després, o sigui que unes de petitones també, i les del
vermut també.
Del vermut, del carajillo, tot, ell ho tenia tot molt.
I el vermut.
El vermut.
La beguda, d'on la traieu? Perquè, o sigui,
del seu pare, que tenia granel tot. Bueno, encara té l'oncle. Tenia el vermut a granel, el vi...
I llavors, el vermut el traien de la vinya o el comprava?
No, el compraven aquí.
No, bueno.
Ah, de la vinya.
Em sembla que és de Reus, aquest. Sí. Em sembla que encara el té, eh?
Encara el té.
Em sembla que ve de Reus. Mm-hmm. Les botes...
Era bo.
Sí, és molt bo.
Encara el tenim, eh?
Encara el tenim. No, per això.
D'on havia de ser, Jaume, de Reus?
Sí, em sembla que és de Reus. No t'ho asseguro, el meu oncle Joan ho sap més, això, perquè ell el compra.
I era el típic vermut amb sifon. Els sifons que anaven... que tothom li tirava sifons a tothom.
Amb un gotet petit, no com ara, que fan uns vermuts que semblen...
No. Sí.
Escolteu una cosa, abans el Gabriel comentava una mica el tipus de clientela, no?, als inicis, al començament, vinculat als balladors que anaven a la Unió. I ara, en aquesta època posterior, parlant dels vermuts i tot això, la clientela que tenia el cavallo petit havia canviat? És a dir, ja era una miqueta més familiar? És a dir, venien els pares amb criatures...
Sí. Molts pares amb criatures que potser tenien més petits que jo i més petits que el meu germà, o no havien nascut encara el meu germà, però sí.
Sí, el diumenge al matí, per exemple...
El diumenge al dematí era...
Horrible.
I a la mitja tarda, a la mitja part del ball, era horrible, perquè era mitja hora de ball, mitja hora de...
De descans,
i anaven cap allà, vull dir. I a part, també, quan s'acabava el cine del Principat, també anaven a prendre el...
Clar, perquè és que al cap de la fi estava a 100 metres, bueno, sí. metres de lo que era el cinema, no?
Sí.
I, bueno, altres horribles que dius tu de gent era, bueno, el futbol...
Els toros, que era el que hi havia abans.
Vosaltres sou dels primers que instal·len una televisió...
Una televisió.
Això també és una novetat al poble, no?
Exacte, sí. Ningú tenia tele a casa en aquells moments, sí, i tothom anava...
Poquíssima gent. Sí. Però hi havia més llocs on hi havia televisió?
No ho sé.
La qüestió és que quan hi havia televisió, un partit de futbol, un programa d'aquells de...
Sí,
vale un millón, o...
Sí, com es deia
noche,
aquella...
A Laura Valenzuela.
Exacte, sí.
Sí.
Bueno, no me'n recordo, però sí.
Com es deia aquella, la de Miss... No me'n recordo com es deia...
Un millón para el mejor.
Sí, però era d'una noia, d'una noia, com si la fessin Miss.
Sí.
Una Miss... Ai, una d'esto para un día.
Reina por un día.
D'això
me'n
recordo, perquè
estàvem
tots aquí fent memòria.
El boxa, també.
El boxeu.
Llavors hi havia boxa.
Sí, perquè a la Unió moltes vegades feien boxa.
Hi havia boxa.
Tots cap allà, sí.
Llavors, vull dir, vosaltres es pot dir que d'alguna manera, en petites coses, que no tenen... si ho mires així fredament, no tenen més importància, però que han tingut una importància capital, no? O sigui, la primera cervesa de Tirador, les primeres tapes més o menys
que sí, plan aperitiu, sí.
La primera televisió, sí, ara sí. Seguim anant al cavallo petit a veure la televisió quan juga al Barça,
futbol, sí.
O el que sigui. M'heu dit per això que hi havia més aficionats del Madrid que del Barça.
Sí.
Sí, com sí. I com és això? Com era?
Jo imagino que per la política que estaven passant allà, molt immigrant de, que
murcià.
Venia murcià, andalús, que venia, bueno, que estaven visquent a Sant Cugat, amb la majoria eren del Madrid, i el, bueno, el que dèiem, el tenir només la televisió allà, els Madrids eren, i el Madrid se sap que televisió espanyola només donava al Madrid a les Copes d'Europa i ja no hi havia ningú més.
I el Madrid-Barça...
I el Madrid-Barça, quan vam veure el 0-5 allà, jo sí, jo me'n recordo.
Sí, però déu-n'hi-do les baralles que es havia tingut.
Sí, perquè baralles, m'ho ha explicat algo de que vau tindre que...
El pare va collar les taules a terra
amb pisos
perquè no se les aixequessin. Sobretot més perquè no s'acostessin tots a la tele, amb les taules i les cadires, semblava. Jo agafaven la taula i s'anaven a veure la tele en primer pla.
Perquè la televisió estava penjada.
D'on està ara? La situació d'ara és on hi ha la gran o la petita?
On hi ha la petita, doncs a la cantonada.
A la cantonada.
I llavors es ve a l'inrevés de com veus ara.
Sí, cara, es veia de
cara. Es veia cara al carrer.
Que sí. També va fer una espècie de plataforma perquè es pogués girar la tele, que això va fer el Bordes, crec, el veí.
Sí.
En fi, coses que el pare feia...
Sí, el meu pare...
Per facilitar les coses al client, sobretot.
No, vull dir, era un home que...
Sí, sí, que li...
Volia...
Li donava
facilitar,
molta importància
clar,
al client.
Li donava importància al servei.
Al servei, exacte.
I, desgraciadament, avui en dia, el concepte de servei, sobretot a llocs públics, bars, hotels, restaurants i tal, sí, dona la sensació que t'estan fent un favor.
Sí, sí, sí. Sí,
quan
sí.
Tu vas a demanar alguna
cosa. Sí,
eh?
Sí.
I no hi ha aquest concepte de servei. No. I per això, la veritat és que no s'inventen coses noves. N'hi ha molts pocs, hi ha alguns que sí que ho fan i tiren endavant, no? Però el vostre pare, per el que expliqueu, era un home que estava constantment donant-li voltes al cap per veure com podia...
A més, ell tenia una agenda de cada any i cada dia posava avui ha fet calor, avui ha fet fred i avui hem fet no gaire cèntims, avui hem fet tantes
calaix, tants litres, comptava hasta les olives de les llaunes.
Sí,
portava un inventari brutal.
Anava
a dormir molt tard, jo recordo, les dues a les 3 del matí fent comptabilitat, només perquè el dia següent estigués tot a punt, tot bé. La mare amb moltes emprenyamentes, però bueno... Sí, però jo, clar, dormíem a l'habitació del costat i se sentia tot. O sigui.
Avancem ja una miqueta més cap a
l'actualitat?
Cap a l'actualitat, o potser en el moment, perquè tu els has preguntat abans.
Sí, és el que he preguntat jo. Quan hi ha el canvi generacional? Ja ho he dit bé, no? Generacional.
Quan els pares ho deixen... Com has dit? Perdó.
General.
Bueno, va ser quan es va morir el meu pare. A l'any 81, jo em vaig casar l'any 80, el meu pare es va morir el 81 i ho tenia que portar-ho jo perquè el meu germà era menor d'edat i no podia treballar. Jo vaig portar-ho jo durant fins que el meu germà va ser gran, entre cometes, diguem.
Bueno,
encara,
sí,
encara no és gran.
No.
Va anar a la mili, jo estava al bar ajudant a la meva mare. I quan ja va...
O sigui, estava amb la mare.
Sí, estàvem amb la mare.
Sí, per dir-ho d'alguna manera, la mare mantenia la línia.
Sí, ella sempre ha estat al peu del canyó, eh? Ella, si no estava al mostrador, és que estava molt malalta, però no ha estat mai malalta. I va ser jo quan em vaig quedar allà treballant. L'única cosa que era que lo de les tapes ja era molt més complicat, perquè ja no es portaven tantes tapes a tot arreu, vull dir, ja eren més, ja començaven a ser molt més cares, no es podien fer aquests 3,50 de preu, i després ja la meva mare ja es va començar a tirar cap a fer bocates.
Entrepans
i coses d'aquestes.
Molta cafeteria.
Anàvem a buscar els croissants a Cal Sàbat, a les 8 del matí jo me n'anava cap a Cal Sàbat a buscar 14 o 15 croissants i els portava cap aquí, o la meva tia Rosita també els portava, i després a les tardes ja no es començava a fer res. Un cop ja vam fer la carretera nova, ja després les taules ja no... ja no vam tenir les
taules
a terra.
Ja no, és que ja no, no hi havia ja, espai.
No deixava.
El Vall de la Unió ja va canviar també tot, ja va desaparèixer.
El Vall ja era...
ja era discoteca.
Ja era discoteca.
Ja no, vosaltres viviu un canvi no solament de generació vosaltres, sinó de situació de Sant Cugat. Sant Cugat també evoluciona. I tu m'has explicat abans que la teva mare... de les 5 del matí o les 6 del matí a les 10, per dir-ho així, ja havia fet caixa.
Feia el jornal,
la gent que... I expliques que els cavalls, o sigui que anaven en cavalls per la carretera, els carros...
Parava el cavall, ja feia la parada davant del cavall, perquè el carreter va bé una barreja...
El propi cavall ja s'aturava.
Ja s'aturava, ja feia la parada perquè el carreter baixés i fes la barreja, el got de vi, això a les 5 o 6 del matí.
Sí, llavors continuaven cap a Rubí.
Cap a les feines. Cap a Rubí, cap a les feines.
Per això fa tantes curves, la carretera de
Rubí.
Sí, oi
que sí?
Sí. Ja ho sé, per això. Llavors, vull dir, arriba un moment que... tu ho deixes i ho agafa el Gabri.
Sí, però bueno, tot i així, agafant-ho el meu germà...
La mare segueix.
La meva mare segueix. I jo també segueixo.
Fins ara.
Vull dir que no vaig deixar-ho. Després sí, després ja ho vaig jo deixar, quan jo vaig tenir les meves filles, i tot i així també hi continuava anant, però no, ja ho portava més el meu germà.
Ja no era...
I després va començar també una de les meves filles, també va ajudar en el meu germà i en la meva mare, però la meva mare no ha marxat mai del mostrador. Però jo sí, jo ja em vaig desvincular una mica del que era el bar.
Llavors tu, Gabri, et trobes amb un bar...
Exacte, encara jo segueixo estudiant amb el que estava fent o agafo el bar i, bueno, i una mica ho tiro endavant, i això és el que vaig fer. No sé si era l'any 91-92, sí, por ahí vaig fer una petita reforma guardant tot l'essencial del
sí,
meu pare.
Una de les coses interessants del bar és que d'on cops el micro, això no val. Tot el que és l'equipament, la infraestructura del bar és la mateixa de fa llavors.
La mateixa barra de l'any 50.
I d'on t'heu tret tot aquell munt de fotografies que hi ha? Perquè n'hi ha algunes que són referència directa al cavallo i altres que no.
Sí.
Que no tenen res a veure
no
amb el cavall.
Sí.
Tenen a veure amb Sant Cugat.
Sí,
però hi ha fotografies que són gent del poble que estaven a les vinyes i que el meu pare pues, igual estava per allà i no el veies, o la meva mare, o els meus tios, o el meu avi, però totes són de les famílies de Sant Cugat.
I com que també la mare i el pare participaven sempre amb Sant Antoni, amb els cavalls, venen els cavalls. Carros, i per això tanta gent, sobretot amb Sant Antoni.
Jo t'he tallat, ho sento, continues, o sigui, arribes tu,
segueixo amb la mare, evidentment.
Ens queda molt poc temps, eh?
Bueno,
no us heu adonat, eh?
I... No, la veritat és que no.
Oh, clar, bueno, estem aquí fent la tertúlia de cafè, pràcticament.
Bueno, és el que ens passa cada vegada amb aquest programa, que comencem i no sabem acabar.
Bueno, ho fem per capítols.
Quan ens queda? Un parell de minuts?
Ui, per capítols. És que el Jaume porta convidats que hauríem de fer 2, 3, 4
ja
m'ho
imagino,
capítols.
Ja m'ho imagino.
Hem d'anar tancant. Un minutet.
Pues...
Bueno, bàsicament és seguir l'essència del pare i la mare i agafar el que deies de les fotos, pues, guardar una mica aquesta 50-60 història de Sant Cugat i posar-ho a les parets, i així està una mica el cavall sense...
I avui teniu televisors més grans, però
avui tenim projectors seguim fent el futbol.
Però
els toros no
perquè
ja no n'hi ha, la boxa tampoc,
no n'hi ha.
però sí, que era el futbol i com ara hi ha futbol cada dia, no, doncs... Pues,
però bueno, ara no, jo no crec que vagin tants madrileños.
No,
veure...
ara
et puc assegurar perquè jo hi vaig...
Fins i tot hi ha una penya del Madrid. Hosti,
que
ja.
No, malgrat que hi ha una penya del Madrid, que són gent molt seriosa.
Sí, no, jo dic que...
Vull dir, el 99,9 són culers. I n'hi ha dos o tres...
Bueno... que passaven per allà.
No, n'hi ha dos o tres que són culers d'aquells que...
Vale, d'aquells que criden.
Vale,
que se'ls nota, eh?
Jo aquí ja no entro perquè no m'agrada el futbol.
No, però vull dir, és divertit perquè
és divertit,
vull dir, hi ha un parell de personatges que són molt interessants perquè...
Criden i tal,
n'hi ha un molt curiós, també em fa molta gràcia, que no insulta, no diu tacos, però en diu cada una que penses, si tu fas un fart de riure i és interessant tot, no?
Doncs li donarem la raó al Gabriel, que ens faltarien programes i programes per continuar explicant, que no ens acabarem la història,
no.
Però és que ens passa sempre el mateix, o sigui que la invitació està feta per tornar un altre dia, continuar parlant de Cal Cavallo, petit. Molt bé, Jaume, moltíssimes gràcies per haver portat els convidats. Gràcies a l'Eulàlia.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies al Gabriel.
Gràcies.
Gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia.